comença el teu programa d'esports. Arrenca el Tet i jugues amb Santi Ovalle. A SER Catalunya.
Gol de l'emperador!
Lewandowski!
Contra l'Olmo que le pega! Gol, gol, gol!
Ben tornat a casa! Dani Olmo! Esquerra màgica de la Minya Mar.
Del puto pie izquierdo.
Que t'hi jugues amb Santi Ovalle.
Què tal? Bon dia. Són les 12 i 6. Benvinguts al Que t'hi jugues. Sol de Vila. La que has liat. Bon dia.
Bon dia.
Ahir...
Espera, liat.
Ahir, a aquesta liat, hora, liat. Explicàvem com era... com funcionaria tota la nova cúpula arbitral espanyola. I l'Héctor González ens destacava un nom, Chema Alonso, que és una nova figura que serà l'assessor d'innovació tecnològica i intel·ligència artificial de la Federació Espanyola de Futbol. Aquesta figura de nova creació, aquest subjecte que estarà a la mateixa alçada que la resta de responsables de l'arbitratge, doncs resulta que ens ha sortit una miqueta madridista. Una miqueta. A veure, posa'ns dos exemples de tuits que ha fet en el seu...
D'aquests d'una miqueta, una miqueta madridista, eh?
Una miqueta, només.
Mira, mi mayor defecto es ser del club más grande de la historia. A la Madrid.
Ai, Déu meu.
Aquest, per exemple, és una miqueta madridista. I un altre que també és una miqueta madridista seria, per exemple, soy madridista y vikingo man que pierda. Aquest també seria una miqueta madridista. Ai, però no Déu gaire, meu. Tampoc.
Posa aquí una imatge a l'Anna Palet. No es veurà la càmera, però bueno, ensenyo.
Ah, Florentino.
Florentino i Chema Alonso, abraçadets al Bernabéu. Que surten els dos. En fi.
Què posa de títol aquesta foto?
Aquí, hablando con el boss, antes de ganar la última Champions League y la Liga pasada. Me hicieron caso y todo salió bien.
Per tant, li van fer cas. Una miqueta madridista, només.
Li hauran de fer cas si el Madrid vol guanyar títols aquesta temporada. 12 i 8, arrenquem el Que t'hi jugues.
Que t'hi jugues al migdia, és la nostra sintonia. L'esport sona diferent, amb la força de la gent, el sí que saps que la lia. SER Catalunya t'activa, informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
Posem en situació la gent. Ahir s'anuncia la nova cúpula arbitral de l'arbitratge. El cap de tot, el president, és Fran Soto, i a partir d'aquí surten diferents càrrecs. Per exemple, Fernández Borbalán, exàrbitre, que és el director tècnic de l'arbitratge. Prieto Iglesias, responsable VAR. Yolanda Parga, la dona del delegat arbitral del Real Madrid, continua. És l'única que continua sent la responsable,
sorprenentment,
sent la responsable de l'arbitratge femení. Hi ha Marta Frías, que és portaveu, hi ha Álvaro Cid, al futbol sala, i a la mateixa alçada dins l'organigrama, al costat d'ells, Chema Alonso, assessor d'innovació tecnològica i intel·ligència artificial de la Federació Espanyola de Futbol. Més tuits que ha fet aquesta persona en el seu passat, demostrant els seus colors blancs.
A mi, el torno a repetir, és que m'agrada molt. El mi mayor defecto es ser del club más grande de la historia, a la Madrid. A mi aquest m'encanta. Després n'hi ha un que diu, soy madridista, raulista e iquerista. Raúl González i Iker Casillas. Los jugadores del Real Madrid se están dejando el alma. Me siento orgulloso de ser madridista. A la Madrid. Llavors, un que es, entre cometes, critica una decisió de l'àrbitre contra el Barça, a favor del Barça. El árbitro le saca la roja al balón. Esta vez sí le dio a Busquets.
A més, em sembla que Busquets ho escriu malament, o... i Messi amb una S, també.
Sí, vaig buscar tuits de Messi, però Messi parla bé d'ell. Parla bé d'ell, sí. És veritat que va dient que està afectat perquè Messi marca molts gols, i això li afecta, però va, parla bé de Messi. Té una foto a Instagram a Wembley a la final del 2024, és a dir, no fa gaire.
L'any passat, l'any passat.
Sí, la final de l'any passat, sí, 2024, Real Madrid Dortmund, va guanyar el Madrid, ell, la foto amb la samarreta del Madrid a Wembley. Té una foto a la sala de trofeus del Madrid. Dios mío, qué copas d'Europa, diu. Hi ha una entrevista a Mitchell, al seu blog personal. Ell té un blog. Mm. I en aquest blog personal, ell diu que crecí con la quinta del buitre, recuerdo derrotas muy dolorosas contra el PSV o el Milan. Encantat de la vida jo amb aquesta derrota. Les 5 ligas consecutives, les 2 copas de la UEFA. Jo m'enfadé i dejé de ir al campo a ver al Real Madrid durante un tiempo. Això quan Mitchell va marxar del Madrid. I avui aquest senyor, després de la polèmica, ha fet un text al seu blog. Ha fet un text d'aquests de Yo no he sido. Parece, però no.
És a dir, ha emès un comunicat.
Sí, sí, ha emès una mena de comunicat.
Vale.
I diu que només és assessor de la federació, del CTA, que no és responsable de res i ni tan sols és treballador, que no decidirà absolutament res del VAR, que la gent es pensa, diu, que tindrà decisions de VAR i no decidirà res del VAR, que és simplement assessor, assessorarà a Fran Soto, que els diners que guanyarà els donarà a una ONG, que els diners que guanyarà amb això ell no en farà res, els donarà a una ONG, que diu que sí que és del Madrid, però que no és un forofo.
Que no, quedat, sí, no, no, ja ha quedat clar que
ha
no.
quedat claríssim, sí, sí. Que no és un forofo. Que veu 12 partits a l'any, diu. Que té un fill de la...
Que serà el més.
Aquesta tardarà molt, lo Valle.
A veure.
Que diu que té un fill de l'Atlètic de Madrid.
Bueno, molt bé.
Bueno, i que el seu fill és antimadridista, una filla, per cert. I que, per tant, doncs, ell també és de l'Atlètic de Madrid. Com diu ell, del Real Atlético de Madrid, diu. Ell diu, li diu Real Atlético de Madrid. Que té molts amics culers, sí, i clar, que li van regalar una samarreta amb el seu nom. Aquí no li han regalat una samarreta de l'equip rival, ai, per putejar. Doncs a ell li van regalar la samarreta, i que té fotos amb moltíssims jugadors. I que admira a jugadors com Piqué, David Villa o Carles Puyol.
Mare de Déu.
Antón Meana, què tal? Bon dia.
Bon dia, ¿cómo estáis?
Es verdad, no tiene ninguna, como dice en el comunicado, no tiene ninguna, ningún poder de decisión esta persona dentro de la estructura, ¿o no?
Bueno, poder de decisión, es que no sé qué significa poder de decisión. Si es asesor del presidente y se va a encargar de implementar la inteligencia artificial o el sistema de inteligencia artificial que va a ser la nueva piedra angular del CTA para ascensos, descensos...
Perdona, aquesta persona, Meana, es dedica a dirigir tota la part de la inteligència artificial, que és qui designa àrbitres, per exemple, o implementar-la.
I que és com el gran canvi, Santi. Sí. O sea, ahora mismo es lo que realmente modifica es que ya no hay la mano del CTA para designaciones ni para descensos y ascensos. Pues yo creo que, sin tener ni idea, que existiendo, como decía Iturralde, siempre un sesgo humano en todo lo relativo a la inteligencia artificial, no es el máximo responsable del CTA, pero lo que no puede ser es que ayer a las 12 del mediodía, hace 24 horas, fuera, vais a flipar, vaya fichaje hemos hecho, no contabais con ello, el asesor de Telefónica, el hacker más famoso de España, está en el CTA, y a las 6 de la tarde, asesor externo que puede consultar el presidente. Yo creo que tiene que haber un término medio. Y me parece que no han medido las consecuencias de en un tema tan neutral como el arbitraje, claro, elegir una figura que se posiciona tan de un equipo en sus redes sociales como ha leído Soldevila.
Ell, en el comunicat que ha llegit abans el Solde, i que és un comunicat ampli que el Xema Alonso ha fet en la seva pàgina web,
perquè si no seria una tortura
personal, ell diu que és assessor, especifica que és assessor i que, per tant, ell no intervé directament en el que, diguéssim, serà el software d'aquesta intel·ligència artificial que servirà per les designacions i pels ascensos i descensos. Diu que aquest software el fa una empresa externa i que ell simplement el que farà és assessorar els dirigents del CTA en termes específics i molt concrets pel que fa a la intel·ligència artificial perquè tot es faci de forma correcta, però que ell no intervé directament. Ja, això però... és l'excusa que ell dona, però vaja, que és lamentable. Però
la clau, vergonya. La clau la dona el Meana ara. Ahir a les 12 aquí entra l'Héctor González i ens diu la gran cara nova, la gran novetat de tot això és una persona molt coneguda, jo no el coneixia, la veritat, però molt coneguda, que és youtuber, que ha sortit a diferents mitjans, que és el millor hacker d'Espanya, etc, i que l'han presentat com el gran fitxatge estrella. Fins al punt que un assessor extern el posen dins l'organigrama, sí, que és un arbre que va baixant amb diferents apartats.
Està a la mateixa alçada.
Dins l'organigrama, sí, el posen a la mateixa alçada que Fernández Borbalán, Prieto Iglesias, Yolanda Parga, Marta Frías, Álvaro Cid, Chema Alonso, i al costat surt aquesta persona.
Sí, sí.
Això és...
I just per sota, això, just per sota de Fran Soto.
Això ens agafa a les 12:30 d'ahir, no? 12:40. A la una ja teníem 75 tuits de que aquesta persona és madridista. Ja havies publicat 75 tuits madridistes d'aquesta persona. Ningú al CTA s'ho va mirar abans de fitxar aquesta persona, Meana?
Pues yo te diría que no. Te diría que no lo miraron.
Doncs quina chapuza.
O van veure i els va semblar bé.
O els va semblar bé. No, que no sé què és pitjor.
No, pero yo creo que no, ¿eh? Porque por hacer radio como hacemos en el Keti Yugas y ser lo más transparente posible con los oyentes, Héctor, que está en Las Rozas, es el primero que se entera de la noticia. Mm-hmm. Hay compañeros que fueron, pero llegaron más tarde. O sea, el primero que le dicen Chema Alonso es Héctor González. Vale. Y lo cuenta en este programa. Mm-hmm. La siguiente comunicación es cuando Soldevila se pone, nos lo dice y hablamos con Héctor, y la primera respuesta es de poca preocupación. Bueno, no pasa nada, unos tweets, no hay mucha importancia, esto no va a cambiar nada. Y a las 6 de la tarde ya es un asesor, que en la pirámide está, en la pirámide que ellos ponen, por debajo de Fran Soto y a la misma altura que Fernández Borbarán, que Prieto Iglesias o que Yolanda Parga. Y ahora ya es un asesor externo. Yo creo que se han dado cuenta que en un tema, repito, tan sensible como el de la neutralidad en el mundo del arbitraje, porque todos sabemos o todos asumimos que los árbitros de fútbol son hinchas de equipos. Uh-huh. Al menos yo lo tengo asumido, no sé si tú o Valle lo tienes asumido.
Sí, no, evidentemente.
Pero lo que no tenemos son imágenes de ellos animando al Barça, animando al Madrid, animando al Atlético de Madrid, posando con el presidente del Betis, ni llamando al Barça con ese en sus escritos. Quiero decir, me parece que el arbitraje tiene que aparentar en todo momento ser imparcial. Uh-huh. Y meter en la pirámide de seis que están por debajo del presidente del CTA a una persona que es muy bueno en su trabajo, pero que quiere mostrarse como parcial de un equipo, no creo que le inhabilite como profesional de la inteligencia artificial, pero sí le hace ser una persona distinta a los que trabajan en el colectivo arbitral, que tienen que dar apariencia de no ser de un equipo.
Totalment. Mira, això deia l'Iturralde González, l'expert arbitral de la cadena SER.
Va fotre una destrossa tremenda ahir al Larguero.
Al Larguero.
Va ser brutal.
Sobre tot aquest procés de nomenament de les diferents persones a càrrec del CTA. Iturralde González, ahir al Larguero.
El proceso no me ha gustado nada. El proceso hasta llegar a la elección no me ha gustado nada por la poca empatía que han tenido con la junta directiva anterior. No me ha gustado nada cómo ha empezado dando el presidente, el CEO del CTA, el discurso, el primer discurso que dio, que decía que iba a haber transparencia, que iba a haber meritocracia. Es decir, antes no había. Y yo le preguntaría al CEO, solo para empezar ya, cuando lo escuché el discurso, en el mismo discurso dice que tenemos unos excelentísimos árbitros con un nivel increíble y que son de los mejores del mundo. Entonces, ¿para qué hace falta un cambio? Y luego, no me gusta que pongan al mismo nivel que Fernández Borbalán, que Yolanda Parga, que Prieto Iglesias, a una persona que no ha sido árbitro, que ha sido un informático. A Chema Alonso lo han puesto al mismo nivel que árbitros de élite. Eso no me gusta. Que esté por encima de esa historia. No me gusta nada lo de que entren el comité de expertos. ¿Comité de expertos de qué? ¿De arbitraje? No. ¿Comité de expertos de qué? Es como si voy yo... No, yo soy comité de expertos a entrenar con un equipo de primera división. Me dirá el entrenador de primera división, ¿tú experto de qué? Serás experto de arbitraje. Ni eres experto de cómo se juega, ni eres experto de futbolistas. Pues es decir, el Sevilla... Negredo que está, y ahora cuando salga ese entrenador serán expertos de lo suyo. No podrán ser nunca expertos de arbitraje, nunca, y van a estar también dentro del arbitraje. Me parece que esta nueva junta directiva, viendo lo que le pasó a la otra, va a tener que tener mucho cuidado con lo que haga. No vaya a ser que le empiecen a hacer vídeos y les den sus cabezas también. Y para terminar, un dato, y esto ya no es opinión, lo anterior era opinión, un dato. Querían regeneración arbitral, han quitado a todo el cuerpo directivo. Perfecto, que me parece genial, ¿eh? El uno que entra nuevo entra con su equipo, me parece genial. Quieren regeneración arbitral, meten, quitan a todo el cuerpo directivo, quitan al todo cuerpo técnico, es decir, unas 7-8 personas, y de todas esas personas que estaban el año pasado, solo ha quedado una persona, que es Yolanda Parga, que por casualidad está casada con el delegado de campo del Real Madrid. Sí, pues si quieres idea. Regeneración arbitral, o regeneramos o no regeneramos. Ahora que los árbitros tienen un sindicato, que se han hecho fuerte con el sindicato, la primera premisa que le dijeron a Luzán es que no querían árbitros mediáticos o a algunos árbitros mediáticos que estaban en los medios. ¿Qué piensan los árbitros de primera división del nuevo director de inteligencia artificial que ha criticado arbitrajes vía redes sociales? ¿Qué va a decir el sindicato arbitral que han metido al zorro dentro del gallinero?
Mezcla l'aigua, jo crec.
Mezcla l'aigua.
Però per a mi hi ha un par de claves importants en lo que dice Turralde. Primero, y el más preocupante, lo comenté anoche con Albets en el Larguero, la división
sí, eso es importante.
Entre los árbitros y la federación es enorme. Y creo que eso no es bueno para el arbitraje. Porque aparte yo soy de los que piensa que no era tan grande el problema con Medina Cantalejo o con Clos Gómez. Para mí el problema es que los Sánchez Martínez, Munuera Montero, están que no pisan el suelo. O sea, están totalmente agrandados. Ellos piensan que son la quinta esencia del arbitraje y que el mundo entero va contra ellos, que son los más jóvenes, los más preparados, los más fuertes, los que mejor han entendido el VAR a nivel europeo y que en España somos todos unos forofos y unos cenutrios que no entendemos su calidad arbitral. Entonces, en vez de encontrar una federación que les respalda, ellos ven una federación que se carga a sus jefes, que pone a personas ajenas al arbitraje porque Fran Soto ha vuelto a reconocer en privado que no ha hablado con los árbitros, y estamos a 22 de julio, no ha hablado con ellos, no tienen ninguna directriz de cómo tienen que pitar a partir del 15 de agosto que empieza la Liga, y para mí esa distancia entre los que tienen que pitar en el campo al Barça, al Madrid, al Español, al Girona desde ya, y los que mandan, que están más ahora mismo a una... un cambio de imagen, un lavado de cara con un abogado, con uno experto en inteligencia artificial, ese mensaje, vaya, es que tengo mucho que decir también, que Iturralde ayer me afectó luego al dormir por la noche. Tampoco me gusta
hasta
este...
la una, ¿no?
No, pero que no quiero acaparar, pero tampoco me gusta esto permanente de gente que viene aquí a hacer un favor al fútbol. Fran Soto, es que trabajaba en Garrigues, es que esto no lo necesita, pues que no venga. Es que Chema Alonso es un hacker que colabora con Telefónica y que esto no lo hace por afición, esto no lo hace por necesidad, tiene otro trabajo, pues que no venga. O sea, a mí esto de que el fútbol tenga que agradecer a gente que viene casi como si fuera un ONG, es que Fran Soto es un abogado prestigioso de Garrigues que viene aquí perdiendo tiempo y dinero. Si lo pierde es porque él quiere y tendría que ver que esté perdiendo dinero. Tendría que verlo.
Bueno, y que no tiene la exposición pública y la oportunidad que te da estar en ningún sitio como estar al frente del arbitraje.
Cuando pues te atropelle...
Es un premio absoluto hasta al...
Cuando te atropelle...
Y recordar una cosa, Fran Soto es advocat de Garrigues a Vigo, despatx que va a defensar a Louzán, ¿eh? Garrigues, despatx, que va defensar l'Ozan del seu tema particular.
Però jo entenc que posis algú de la teva íntima confiança.
El que vulguis.
És a dir, això ho entenc.
Però el tema aquí és, més enllà de la distància que explica el Meana i que em sembla clau entre la federació i els àrbitres, amb aquesta distància tu no pots regenerar un comitè tècnic arbitral, sinó a dia d'avui el president no ha parlat amb els àrbitres, el president del no president del CTA, però estem parlant de Chema Alonso, declarat madridista. Que l'única persona que continua
Yolanda
allà
Parga.
És Yolanda Parga, que és la dona de Mejía Dávila. Que per allà també hi serà com a assessor o no sé què Álvaro Negredo, passat madridista. Que estem parlant de que Louzán, quan va arribar a la Federació Espanyola, va dir que Florentino l'havia trucat per dir-li que els àrbitres l'estaven perjudicant. I que posaria el comptador zero i que li donés temps. Per tant, és normal que la gent pensi que la tendència de la federació i del president de la federació és la mateixa, és plegar-se a l'amo, és plegar-se a Florentino Pérez. Perquè una de les coses que va fer Louzán només arribar... Déjame acabar-me, Ana, que ha estat media hora hablando.
No, però...
Una de les coses que va fer Louzán a l'arribar va ser suprimir l'arròs de premsa dels àrbitres perquè el Madrid es va queixar després de la Supercopa d'Espanya. Va posar el Madrid dins dels clubs representants del comitè arbitral
convidat.
Quan no havia sigut escollit per la resta de clubs.
De convidat.
I el Barça encara s'està esperant.
Clar, home, evidentment, doncs al final això...
No, i va amb el cel. I el primer dia va dir públicament que era madridista.
Meana, ¿por qué sigue Yolanda Parga? Si lo cambian todo y l'única que no segueix és Yolanda Parga,
¿cómo se explica? No tengo respuesta. No soy capaz de verlo. Tampoco sé por qué la dejaron ella en la directiva cuando en el mes de diciembre cambiaron la directiva y ya se cargaron de esa junta a Medina Cantalejo. Desconozco. No creo que tenga una valía arbitral tan consolidada para que sea incuestionable. No digo para que esté, sino para que haya pasado el corte de estar en la junta directiva desde diciembre y para que, como dijo ayer Iturralde, caigan todos menos ella. No sé el motivo.
Bueno, tot i convida a pensar. Si no hi ha un motiu extraordinari, aleshores tot convida a pensar que és perquè està vinculada amb l'òrbita madridista. És que és l'única explicació possible.
Per això et dic...
De que mantinguin Yolanda Parga.
Per això et dic, al final et porta tot a pensar malament.
Òbviament, et porta a pensar que Florentino s'ha sortit amb la seva, que és el que volia.
Què és això del comitè especialista, Meana? Com funcionarà? Negredo, amb un club, amb entrenadors...
No, és un poco lo que se pedía que no ha terminado de cuajar como la gente quería, pero es lo de hay que tener un futbolista que le diga a los árbitros la mentalidad del jugador cuando se cambia una norma. Es más una cosa consultiva. No tiene capacidad de decisión ni en ascensos ni en designaciones.
¿Pero qué forma más, para eso?
¿Cómo? ¿Forman tres árbitros?
¿Tres árbitros?
Negredo, un club que es el Sevilla.
Sí. Hostia, no, ya había una otra, tú. El Barça no te relación.
Un exjugador.
Un exjugador que lo ha propuesto la AFE, que es Álvaro Negredo, y un entrenador que ya no está en activo vinculado al comité de entrenadores. Entonces, esta gente, en teoría, el papel que tienen es el de, oye, hay una norma, la de las manos, que se va a modificar en las circulares. Vale, pues mi perspectiva como entrenador es que el jugador esto lo ve así. Vale, pues yo como entrenador creo que lo vemos así. Es que somos árbitros, ¿vale? Y los clubes queremos esto. Entonces es una especie de comité de expertos que, repito, no tienen influencia en las designaciones, ni en ascensos, ni siquiera en los cambios. Ellos no deciden el cambio. Se les comunica desde el CTA, va a haber un cambio de criterio. ¿Cómo lo podemos adecuar para que no haya tanta polémica en los vestuarios o en los banquillos? Uh-huh. Es un poco lo que nos han querido vender.
Bueno, això, veurem el funcionament quan, a partir massa, de la primera jornada.
Masses opinions veig jo aquí.
Exacte. Ja, més enllà del tema tendenciós i de parcialitat, jo aquí també veig que hi ha massa gent, massa opinadors, massa assessors i massa coses.
Soldevila, el Barça de tots aquests canvis i d'aquesta nova estructura, què n'opina?
Doncs no n'opina res.
Ostres.
No fa comentaris sobre això. Hem preguntat explícitament per Chema Alonso, que què els hi semblava tot plegat, i han dit que no ho comenten, que no comenten res sobre això. És veritat que internament, tu vas preguntant a persones individuals, i internament, amb càrrecs importants al club,
hi ha certa indignació.
Hi ha una mica d'indignació, sí, una mica de gent que està flipant. Sí, és veritat, però
a nivell oficial,
el que ens comenten a nivell oficial és que no volen fer comentaris sobre aquests nomenaments.
Jo també ho entenc, perquè anar contra una estructura arbitral abans de començar la competició i a posar-te els de cul, de
sí,
bon inici,
clar.
Això només ho pot fer un club que es diu Real Madrid amb els seus vídeos i que no li passi res.
Bueno, però el que és veritat és que tu vas veient l'evolució de tot plegat i, home, és florentinitzar l'arbitratge.
Porque una pregunta, Ana, no sé si has podido hablar con la federación o con el CTA, pero no hay ninguna opción de que este señor Chema Alonso sea apartado de, o que no empiece a ejercer sus funciones como asesor, teórico asesor de inteligencia artificial del CTA, ¿no?
No diré de este agua no beberé. Pero esta mañana no he hablado con ellos, ¿eh? Porque aparte estamos pendientes de cuándo falla el juez único el posible aplazamiento del Madrid y las llamadas hoy iban más encaminadas a eso. Pero ayer no veían motivo e insisten que es un trabajador externo, que lo necesitan para lo que quieren implementar de la IA y por tanto no veía yo ningún interés en sacarle. Y con la explicación que da hoy en su blog y que ha leído Adrià, pues tampoco creo yo que él haya pensado en dimitir en estas primeras 24 hores.
Si hi ha novetat, Meana, amb això del jutge únic i tenim horari del Madrid, avisa'ns.
Sí, pero creo que no va a salir hoy.
Vale.
Y repito, no creo que le guste tampoco mucho al Madrid que se nombre a gente como Fernández Borbalán o como Prieto Iglesias.
Bueno, ya, pero al Madrid no le agrada ningún árbitro.
Sí. Bueno, pero por ejemplo, pero para que veáis lo que se habla en los dos sitios, ayer en Madrid, OK Diario, un artículo a los pocos minutos. El nuevo jefe del VAR fue ascendido por Negreira tras ser el 16º en las calificaciones de segunda división. Era el 16º y ascendió. Entonces, ese sesgo...
Un moment, no dèiem que Negreira no pintava res.
¿Cómo?
Que no pintava res Negreira amb els ascensos i descensos.
Eso lo dicen los árbitros, no el Madrid. Eso lo dicen los árbitros, que no pintaba nada.
Vale.
Es lo que dice el colectivo para defenderse.
Claro, para el Madrid sí pintaba.
Claro, para el Madrid pintaba y mucho.
Obviamente pintaba.
Claro, pero me refiero que la corriente periodística más próxima al Real Madrid no comparte que Fernández Borbarán sea el nuevo Medina Cantalejo y que Prieto Iglesias sea el nuevo Clos Gómez. Vale, que esto no es un cambio.
Meana, gràcies. Fins demà, eh?
Hasta mañana. Fins demà.
Adéu, Meana.
Adéu.
Dos quarts d'una. Repassem la resta de l'actualitat.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Tere Canovas, què tal? Bon dia.
Bon dia, Santi.
Anem a Singapur. La nedadora artística Iris Tió s'ha convertit en la primera espanyola, atenció, campiona del món en solo.
Després de classificar-se tercera a la final, Iris Tió s'ha fet amb l'or al solo lliure per davant la xinesa Xu Huyan i la bielorussa Vasilina Kandoshka, que van sumar més punts que ella al classificatori. Iris Tió ha confessat que encara no s'ho creu i agraeix l'esforç de les seves entrenadores. Un equip on hi ha l'exnedadora Gemma Mengual i la seleccionadora Andrea Fuentes, que van lluitar durant molts anys perquè Espanya aconseguís aquest or.
Quasi que ni m'ho crec, molt orgullosa. És el primer cop que Espanya guanya una medalla d'or amb solo, o sigui que estic supercontenta i sobretot molt agraïda a les meves entrenadores perquè sense elles això no hauria sigut possible.
Amb la victòria d'Iris Tió, que ara està competint a la final tècnica per equips, Espanya suma 4 medalles, un or, una plata i 2 bronzes.
Felicitats a l'Iris Tió per aquesta fita, convertir-se en la primera espanyola campiona del món en solo. En waterpolo, la selecció masculina s'està jugant el pas a la final del Mundial. Andrea Muñoz, què tal? Bon dia.
Bon dia, Santi. Quan falten 6 minuts pel final, Espanya guanya 6-4 contra Grècia. Si aconseguissin superar aquesta semifinal, es veurien les cares contra Hongria o contra Sèrbia a la final, que jugarà el dijous. Pel que fa a la selecció femenina, ahir no va tenir opcions i va caure en semifinals contra Hongria 15-9. Tindran altra oportunitat demà per fer-se amb el bronze davant dels Estats Units.
En bàsquet, Àlex Sabrines anuncia la seva retirada.
Sí, el jugador i actual capità del Barça ha fet públic en un comunicat que ha arribat el moment de tancar aquesta etapa. Brines, que va començar a jugar a Mallorca, va passar per l'Unicaja de Màlaga, va fer el salt a l'NBA jugant als Oklahoma City Thunder i ha estat una peça clau de la selecció, posa punt i final a la seva carrera basquetbolística. I Pau Ribas, exjugador del Barça i del Joventut de Badalona, retirat de les pistes aquesta temporada, es converteix en el nou cap del planter de la penya. D'aquesta manera substitueix a David Gimeno, que marxa al Real Madrid.
Anna Palet, bon dia.
Bon dia, Santi.
A l'Eurocopa femenina, Itàlia i Anglaterra juguen un bitllet per la final.
Anglaterra busca la tercera final consecutiva i seguir defensant el títol com a vigent campiona. En canvi, Itàlia és la tapada del torneig. No arriba a la final des de fa 28 anys. La selecció espanyola entrena per última vegada aquesta tarda a 6:45, abans de jugar també la semifinal amb totes les futbolistes disponibles. Abans, a 6:45, roda de premsa de la capitana Alexia Putellas i la seleccionadora Montse Tomé.
Per cert, el Barça femení anirà a Mèxic a la pretemporada.
Ja comença a ser costum. Jugaran contra una selecció d'estrelles de la Lliga Mexicana el dia 22 d'agost i contra el Club Amèrica de les exlaugranes Sandra Paños i Bruna Vilamal el dia 24. La pretemporada comença el 28 de juliol. Les que han anat a l'Eurocopa s'incorporaran progressivament.
Sergio García Falete, l'ex de l'Espanyol, nou seleccionador de la Sub-17.
Després d'una llarga carrera com a futbolista, Sergio García va fer el salt a la banqueta el 2022 al capdavant del primer equip juvenil de l'ADAM. Ara, amb 42 anys, es converteix en l'entrenador de la selecció espanyola Sub-17.
Atenció a aquesta, perquè el Barça de Futbol Sala anuncia també un nou entrenador i es tracta d'un mite del Futbol Sala.
És Javi Rodríguez, tota una llegenda del club i la secció. El que fou capità del Barça ha estat l'escollit per dirigir la banqueta blaugrana fins al 2027.
Notícia trista pel motociclisme: mort Pau Alsina, pilot de Junior GP.
Després d'un greu accident a Motorland, el jove pilot de 17 anys va morir al no superar la cirurgia i les ferides que li havien deixat una gravíssima caiguda mentre entrenava en el circuit aragonès.
I en ciclisme arrenca l'última setmana del Tour de França. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Bon dia.
¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal, Ketiyuga? Saludos, muy buenos días. Ya desde Montpellier estábamos en la plena salida neutralizada de la 16ª etapa del Tour de Francia, una jornada icónica, la que va a finalizar en el Mont Ventoux, en el Monte Pelado, el gigante de la Provenza, un lugar donde no existe vegetación y el paisaje en línea de meta es lunar. Sin duda alguna, una etapa importante en el desenlace de la presente edición de la Ronda Gala. Vamos a ver lo que sucede en el arranque de la última semana con Tadej Pogačar comandando con autoridad la clasificación general. Tiene 4:13 de ventaja con el danés Vingegaard, 7:53 con el alemán Lipovic, que de momento es tercero. Recordemos, el mejor español es Carlos Rodríguez, 171 kilómetros por delante. Carlos Rodríguez noveno, 171 kilómetros, como decimos, por delante. Desenlace en torno a las 5 de la tarde.
Ara no ets de la família del Ketijugues? Segueix-nos a @ketijugues.
Núria Vinavala, bon dia.
Què tal, Santi, com
tot
estàs?
Bé?
Ha portat cua el tema de Xema Alonso a xarxes.
Sí? Per què?
No, clar, perquè la gent també diu la
seva. No. Sí, vols dir?
Sí, Déu-n'hi-do. No. Mira, llegeixo alguns comentaris, els que es poden traslladar en antena, perquè, clar, n'hi ha, Santi, que en aquests temes no els podem dir, eh?
A veure.
Mira, el Guille em diu: em sembla que ja no sorprèn a ningú, ni s'amaguen. El Jordi diu: nada nuevo bajo el sol. També hi ha un altre oient que ens diu: finjamos sorpresa, en referència el vídeo que vam penjar ahir amb l'Adrià Soldevila sobre el tema de Txema Alonso. Un altre, no passa res, aquesta és la neteja que volia Florentino, un comitè fet al seu desig i als interessos del Madrid, i m'agrada un oient que ja fa referència a la famosa frase del tio Faja i diu, com diu el tio Faja, poco se le ha pagado a Negreira. És un referent, el tio Faja.
Sí, no, sí, totalment. Saps on podria anar el Txema Alonso un dia d'aquests?
I nosaltres també.
Nosaltres també. No. El Txema Alonso, que puja allà el Dragon Khan i coses d'aquestes.
Però és que li volaria el gorro.
Li volaria el gorro.
I els cabells, imagina't. Ah. Arribarien a la fila de darrere.
Doncs que vagi a PortAventura.
No li hem vist els cabells. Potser és calb, potser és calb amb cabell.
No, té cabell llarg, té cabell llarg. Sí?
No, però vull dir que no li hem vist la
closca. És una mica com el conductor de l'autobús dels Simpsons.
Sí. Però jo crec que al PortAventura et deuen recomanar que no pugis a Dragon Khan amb gorro, perquè allò pot volar. Home, amb les baixades del Shambhala, amb les baixades del Furious Baco, que allò és impressionant.
Aquell gorro fa pinta que no es pot treure.
Està enganxat amb intel·ligència artificial.
Mira, jo crec que se'ns ha quedat a tots mal cos amb tant tema arbitral i del CTA, i per tant, depurem, ens netegem anant a PortAventura i regalant-li a un oient, el més afortunat, el més ràpid en trucar, al 933-44-1411, quan diguem la paraula màgica, no ara, sí, li regalarem 4 entrades per anar a PortAventura World, que a més estan d'aniversari, 30 anys ja, amb les atraccions més icòniques i amb grans novetats, espectacles, desfilades i FiestAventura. Oh. Un nou show amb 300 drons que il·luminen el cel, el ritme de la música i de la pirotècnia, perquè un oient amb 3 persones més se'n vagi a PortAventura. Què han de fer?
Mira, han de trucar al 933-44-1411 quan escoltin l'expressió podridamente madridista. Podridamente madridista. Quan escolteu aquesta expressió, truqueu 933-44-1411 i 4 entrades per PortAventura. Són les 12:37.
Amb força i sense por.
Entesos de papers?
Què t'hi jugues? Què t'hi jugues?
Adrià Albets.
Digue'm.
Rashford ha entrenat o no ha entrenat ja?
Ha anat a la Ciutat Esportiva.
Ah, molt bé.
Ha anat a la Ciutat Esportiva a primera hora del matí, però ha conegut els seus nous companys, no, però de moment sobre la gespa no ha entrenat. Vale, per què? Perquè encara no ha signat el seu nou contracte. Encara no és oficial la signatura del contracte de Marcus Rashford i, per tant, de moment no ha pogut entrar en la dinàmica de l'equip de Hansi Flick. Aquesta tarda hi ha la segona sessió d'entrenament. Veurem si aquí ja s'ha resolt aquesta situació contractual. Rashford ha firmat i, per tant, ja pot entrenar amb normalitat.
La primera oportunitat per veure'l a casa, amb la seva nova afició, serà el Gamper, que ja té data i nou lloc.
Sí, per jugar al Gamper no ha d'estar inscrit. Per tant, de moment, el que pot jugar és el Gamper i els 3 amistosos de la gira asiàtica. I com dius, ja hi ha rival i és oficial que el Gamper es jugarà a l'estadi Johan Cruyff el 10 d'agost, diumenge 10 d'agost a les 9 de la nit. Barça-Como, el Como de Cesc Fàbregas i de Sergi Roberto, ja és oficialment confirmat que serà el rival del Barça en aquest trofeu Joan Gamper a l'estadi Johan Cruyff, amb capacitat per 6.000 persones, diumenge 10 d'agost a les 9 de la nit amb els nous fitxatges, amb Marcus Rashford, amb Joan Garcia i veurem si amb algú més.
Qui coneix molt bé Marcus Rashford, perquè ha estat pendent d'ell tot el darrer any, és el periodista de la BBC, Guillem Balaguer. Guillem, què tal? Bon dia.
Bon dia, Santi.
Has estat treballant amb l'Aston Villa i, per tant, amb Marcus Rashford tot aquest darrer mig any, diríem, no? Perquè estàs preparant un llibre sobre l'Aston Villa d'Unai Emery, eh?
Sí, sí, vaig començar, evidentment, a principis de temporada. Marcus va arribar al febrer, els primers dies de febrer, i és un llibre autoritzat, per tant, he tingut l'ocasió d'estar a la Ciutat Esportiva pràcticament cada setmana, m'he creuat amb ell diverses vegades, i ha sigut un dels temes del llibre, diguem-ne, que vaig acabar d'escriure ahir. Ho tinc tot molt present.
Ostres! Sí. O sigui, calentet. El llibre es diu Rise of the Billions, es diu Inside Unai Emery's Aston Villa Revolution, l'ascens dels villans dins de l'Aston, de la revolució d'Unai Emery a l'Aston Villa. T'ha sorprès Rashford com a futbolista o era més o menys el que t'esperaves?
No, ningú sabia què vindria amb el Marcus Rashford. Lògicament, si preguntes a aficionats del Manchester United, tenen la idea claríssima de que és una persona que no estima l'esport, que no li agrada treballar, que no es comunica bé amb la seva gent, ni amb l'afició, ni amb l'entrenador, ni amb els jugadors. Això és el que t'arriba una mica també del vestuari del Manchester United, que estava tancat a evolucionar i tancat a rebre la influència de l'entrenador. I Unai Emery, la primera xerrada que té amb ell, que va ser per FaceTime i no s'havien parlat abans, en el moment en què se n'adona a Unai i li diu a Damià Vidagany, que és una mica el CEO de l'Aston Villa, li diu, em sembla que el Barça no podrà fitxar-li, que no tenen els calés. I si ho intentem? Bueno, doncs vam parlar amb Omar Berrada, que és el CEO del Manchester United, van dir, sí, endavant, si el voleu. I efectivament va haver una xerrada per FaceTime on l'Unai li va dir, mira, jo no vull saber què t'ha passat, per què no et volen, no vull saber res. Però que sàpigues que si vens amb nosaltres et convertirem en un dels millors jugadors del món, com ho has estat ja. Bueno, va, així comença la conversa. Van tenir una segona conversa a l'arribar a la ciutat esportiva i li va dir més. Li va dir, seràs internacional. I de fet, tornaràs a ser internacional. Perquè et donarem tot el que necessites per tornar a veure el Marcus Rashford d'abans. El tema és que es van trobar un noi tancat en si mateix, tímid, i potser sí desencantat del món del futbol, perquè ja no el tractava com un futbolista, sinó com un personatge, com una promesa, però no com un futbolista. I el que es va trobar a l'Unai és com un juvenil. Un cop va obrir les portes, va dir, què he de fer per ser aquest jugador del que esteu parlant? I va fer el temps que va estar-hi, tot i que no va, a nivell estadístic no va ser brutal, però va millorar els entrenaments, es va convertir en més i mig en el jugador que havia creat més ocasions de gol de la Premier, va assistir 4 vegades al Marco Asensio i es va lesionar, si no hagués continuat aquesta progressió.
És a dir, es va trobar, l'Unai Emery es va trobar, a diferència del que pot semblar des de fora, en comptes d'una estrella, un tio amb una humilitat per posar-se a treballar des del minut 1, no?
Sí, ho has dit perfectament. Com et dic, hi havia una mica d'enigma, però el que va notar de seguida l'Unai és que el Marcus li excitava la possibilitat de ser un jugador top, però també la feina que hi havia darrere. No sé si sabeu, l'Aston Villa està a l'avantguàrdia dels entrenaments i del futbol. És a dir, a més de l'entrenament habitual de grup, tenen 4 entrenadors que milloren individualment el futbolista i li van ensenyar vídeos del Marcus Rashford, del bon Marcus Rashford del Manchester United, i li van dir, mira, per fer això, el que has de fer és això, això, això i això. I no va dir no a absolutament res. De fet, inclús abans de... Que també hi ha un altre tema, que és que has d'entrenar amb l'Unai Emery, que d'unidó. I l'Unai li va dir al Marcus, escolta, parla amb els internacionals anglesos que em coneixen, lògicament que estaven en el meu equip, que et coneixen a tu, i llavors que sabràs que, per venir aquí has de currar de l'hòstia. I li va dir, jo no tinc cap problema en això. Ara, sempre va quedar el punt aquest d'estar 100% dintre del seu cap, que és el que fa l'Unai i els bons entrenadors. Va costar perquè, com dic, ha rebut moltes hòsties a la seva carrera, està desencantat de moltes coses, li costa confiar en la gent, però una cosa que tenia clara, i això no és un secret, és que, evidentment, estar a l'Aston Villa era una bona opció, tenien una opció de compra de 40 milions de lliures, 45 milions d'euros així, però el que ell volia era anar al Barça, evidentment.
Per tant, podem dir que està davant la gran oportunitat de recuperar la seva carrera de manera definitiva. Ja ho ha començat a fer l'Aston Villa perquè ha tingut bon rendiment allà, però arribarà aquí a nivell mental amb ganes de trencar-ho per intentar convertir-se en el jugador que algun dia va ser el United.
Jo començo abans, començo amb el crio que va ser. Està davant d'un somni. El seu somni és, i aquí sí que es pot dir clarament, és jugar al Barça. El Marcus Rashford és de la generació de futbolistes, Jude Bellingham, Trent, Alexander-Arnold, gent jove que de crios ens veien a nosaltres a Sky Sports parlant del futbol espanyol i es van enamorar del futbol espanyol. No només perquè ho feia molt bé a Sky Sports, sinó perquè també era l'època de pujança del futbol espanyol i d'èxits. i com vam obrir a través de Sky un ventall a una altra manera d'entendre el futbol, els Ronaldinhos de turno, aquell Barça també, lògicament, de Pep Guardiola, tots aquests futbolistes es van enamorar del Barça. Després del Madrid també, perquè són equips guanyadors i demés, però primer del que es van enamorar del Barça, i parlo dels tres. I, lògicament, la idea de jugar a la Lliga Espanyola i al Barça està molt present. Aleshores, està davant d'un somni. I dos, efectivament, que té ara 28 anys, amb la possibilitat de tornar al nivell que va tenir. Ja el Tuchel compta amb ell. Llegeixo que ve com a extrem, jo et diria que estigueu oberts a la possibilitat de que sigui més coses, perquè...
Com a nou, no?
Sí. Sí, el va provar ja de nou. Ara que començava a funcionar com a nou, per davant de l'Oli Watkins, per exemple, en partits grans contra el PSG, va ser titular els dos. N'hi ha molta més informació que havia tingut mai com a nou. Perquè com a nou sempre es deia, no, és que desapareix. Bueno, però és que potser li faltava la informació. Amb la informació... Era un nou que va crear una expulsió davant el Bruges, va marcar gols, que té una explosivitat als primers 10-15 metres molt efectiva. O sigui, com a nou també funciona. I com a extrem, que és possiblement on li agrada jugar més, per l'esquerra, millor que per la dreta.
T'esperes... Hem d'esperar un jugador sacrificat a nivell defensiu o aquesta és la gran mancança que té Marcus Rashford?
Has estat a l'Aston Villa, Marcus, ara no pots fallar. O sigui, ja ho ha fet. Sap que pel món del futbol ara mateix s'ha de defensar. I efectivament, era una mancança que tenia. A un jugador així no li pots dir i ara em defenses. I m'has de fer això, això, això. Has d'entrar, has de convèncer-lo, has de dir-li per què, has de mostrar-li que si no ho fa, mira el que passa amb els demés, que hi ha un efecte dominó. I jo crec que havien començat a canviar-li la mentalitat. I, bueno, ell no és tonto, veu el que passa al Barça i tot té a veure, o molt té a veure, amb aquesta pressió després de pèrdua. Per tant, compte-hi que farà la feina que és necessària, però sí que és veritat que és de la generació de futbolistes que creu que amb el seu talent hi ha suficient. Per tant, se li haurà d'estar molt a sobre, en aquest sentit.
Guillem, vens per la presentació de demà, aquí, a veure el Marcus Rashford o no?
Si no ha fitxat, encara, no?
Bueno, però ja està voltant per Barcelona.
Sí. Ja està voltant. Si fitxa, hi ha presentació
signar,
de 6 a 8.
Si pot signar des d'ara fins les 6 de la tarda, avui ja farà el primer entrenament.
Vale. Aleshores sí, demà ens veiem.
Molt bé, ens veiem demà. Gràcies per estar al Que t'hi jugues. Una abraçada.
Una abraçada, Santi, adéu.
El Guillem Balaguer, que ens ha explicat interioritat sobre aquesta última mitja temporada de Marcus Rashford a l'Aston Villa. 10 minuts i serà la 1 del migdia. Helena. Deu minuts per tractar una de les notícies de la temporada en clau poliesportiva, perquè la Ryder Cup de golf aterra a Catalunya. Carles Couso, què tal?
Hola, Santi,
bona
dia.
Tarda, explica'ns, ja és oficial, eh?
Sí, tal com vam explicar divendres a l'antena del Que t'hi jugues, ho acaba d'anunciar, tal com està previst avui dimarts, des del compte oficial de Twitter de X, la competició Ryder Cup acaba d'anunciar amb un vídeo que la Ryder Cup 2031 se celebrarà a Catalunya, se celebrarà a Caldes de Malavella. Tenim el vídeo.
All men die. Normalment league. And you made me feel alive once again this week.
És un vídeo que ha publicat Ryder Cup a X, un vídeo, ja ho veieu, amb aquesta música emocional. Es veuen imatges sobretot de la Costa Brava, també de Barcelona, de Catalunya, de la Sagrada Família. També hi ha imatges del Camp Nou, en el seu estat d'abans, quan estava en condicions de poder jugar partits. També imatges de la Fórmula 1 a Barcelona. I en el final del vídeo es resol un dels interrogants, Santi, que teníem divendres, que és quin nom tindria aquesta competició. Sí. Pel que veiem en el vídeo, déu-n'hi-do el naming, Costa Brava, Barcelona, Catalunya, Spain. Aquest serà el nom de la Ryder Cup 2031, que se celebrarà a Caldes. Un vídeo amb cares conegudes, els millors golfistes del moment. Recordem que és una competició que enfronta els millors golfistes europeus contra els millors golfistes dels Estats Units. És la segona vegada que se celebrarà a Espanya. La primera va ser a Valderrama a finals del segle passat. i és només la quarta vegada que aquesta competició històrica, la més important del món del golf, se celebra a Europa. Els precedents són Valderrama, però també Roma i París. En aquest comunicat, en el vídeo, és un vídeo emocional, molt maco, que es veu la Costa Brava, que es veu Catalunya, que es veuen camps de golf, que ens podem ja fer una mica una idea de com serà la transformació que viurà a la zona del Camiral de Caldes per aquesta competició del 2031. Però en un comunicat escrit de l'organització, el seu conseller delegat a Europa explica que la Ryder Cup ha crescut molt des que Espanya la va organitzar per última vegada l'any 97. Diuen que és un dels principals esdeveniments esportius del món, que porta grans beneficis econòmics i visibilitat global a la regió i al país anfitrió, així que no podríem estar més satisfets, diu el conseller delegat Guy Kimmings, de portar-la per primera vegada a la Costa Brava i Barcelona i per segona vegada a Espanya.
La Ryder Cup Costa Brava Barcelona Catalunya Spain, que se celebrarà a Caldes de Malavella el 2031. Especialista en golf de la cadena SER, Héctor González. Què tal? Bon dia.
Què tal, Ovalle? Bon dia.
Què significa per Catalunya, per Espanya, que la Ryder aterri el 2031 aquí?
Bueno, pues es uno de los grandes eventos polideportivos que se conocen en el mundo del deporte, así que es un lujo total, como explicaba Carlas. Valderrama fue en 1997 la primera vez que la Ryder salió de suelo británico. Cada dos años se celebra, se va alternando Estados Unidos y Europa, pero hasta ese año 97, siempre que se celebraba en Europa, era en Reino Unido. En los últimos años, la Ryder se ha expandido por el suelo continental, Versalles, París en 2018, Roma 2022. Es verdad que en el 27 vuelve a Irlanda, pero en el 31... Es una suerte que la podamos disfrutar en la Costa Brava. Al final conocemos esa denominación, como decía Carlas, que no sabíamos todavía cómo se iba a transformar. Es verdad que el campo necesita unos pequeños arreglos, pero es lo normal. Hay dos campos construidos en Camiral, se van a juntar los dos recorridos, se van a tener que meter gradas, por supuesto, desmontables, que luego se retirarán una vez que acabe la competición, pero la intención es que se reciban durante esos tres días de competición a 250.000 espectadores. Así que, bueno, un evento de primer nivel en la Costa Brava, en Camiral, en Caldes de Malavella.
Héctor, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Carles Couso, gràcies,
Sí, deixa'm afegir només antic que divendres el govern de la Generalitat farà l'acte oficial al Camiral. En principi hi havia d'anar el president Salvador Illa, no hi anirà perquè està a la Xina, però ho faran els càrrecs del govern i també gent important, com per exemple el germà Roca, sembla que també seran en aquest acte de divendres, que també l'explicarem al que t'hi jugues.
N'estarem pendents. Gràcies, Couso.
Adeu.
Recte final del que t'hi jugues. Ens acumulen les notícies. Ricky Rubio, és oficial ja el fitxatge per la penya?
Encara no ho han dit oficialment, però tenim un tuit del Joventut de Badalona de la penya que posa torna amb doble R, 25-26 doble R, Ricky Rubio, i per tant ara ja sí que és qüestió de minuts que es faci oficial un Ricky Rubio que, recordem-ho, va debutar amb la penya amb 14 anys l'any 2005.
Gran notícia. I a waterpolo, com ha acabat el partit?
Anaven empat, anaven perdent 6-7 i amb un gol a l'últim segon ha anat als penals i dues parades d'Unai Aguirre, ha classificat Espanya per la final.
Doncs Espanya, waterpolo a la final. Tancarem amb el tio Faja. Professor!
Buenos días.
¿Qué te parece? ¿Cómo definirías el nombramiento de Chema Alonso?
Bueno, lo que llevo yo denunciando hace como 13 o 14 años ahí en vuestra casa, lo que pasa es que como tenéis el chip cambiado y me tenéis en el humor, pues la gente se ha tomado esto a pitorreo hasta que nos hemos quemado ya el trasero. Vamos a ver, lo primero quiero anunciar que ahora en agosto voy a inaugurar mi campus. ¿Sí? Para gente del Barcelona, a la cual le daré un pin y una hostia a mano abierta. Porque parece que esto ahora es una sorpresa. Ahora se ha quedado el barcelonismo boquiabierto. Vamos a ver, ¿qué no entendimos cuando Louzán era presentado, en la presentación delante de todos los medios y los focos? Dijo lo siguiente. Florentino es un referente. Me pongo a su entera disposición. ¿Sabes lo que pasó, sobrino?
¿Qué pasó?
Absolutamente nada.
No, correcto. Pero ya sabemos, Javi, que todo esto es podridamente
madridista.
Claro.
Es así, pero voy más. El caso Negreira, porque lo sabemos lo que pasó, pero no sabemos el por qué. El caso Negreira nos lo tuvo que contar un loro en concreto el loro de Pajares Paz, en el chiringuito que se puso a tararear el himno del Real Madrid.
Espera, ¿sabes? Un segundo, Javi, que ya la gente está muy atenta y en cuanto has dicho podridamente madridista, la gente ha llamado. Hola, ¿qué tal? Bon día.
Bon día.
¿Com et dius?
Miquel.
Miquel, d'on truques?
Sant Sadurní.
Sant Sadurní, doncs felicitats que t'emportes 4 entrades per PortAventura, eh?
Moltes gràcies.
No pengis, que l'Helena t'agafa les dades.
Vale, gràcies.
Doncs el Miquel, que se'n va de Sant Sadurní, que se'n va palet a PortAventura.
Enhorabona pel Miquel, 4 entrades, que estiguin pendents perquè n'hi haurà més, eh, per seguir regalant-ne.
I Javi, nos tenemos que ir. No sé si este verano quieres ir al 40 Summer Festival.
¿Te apetece?
Bueno, que ir.
¿Te apetece un poquito de música? ¿Te va mejor Badalona o Cubellas?
¿Qué me habéis llamado para el hora 14 o algo? ¿Y esto sois los teloneros, no, de mi verdadera llamada?
Eso somos. Pero mira, Javi, yo te invito, si quieres, porque es completamente gratis y tienes a los mejores artistas, el 27 de julio en Badalona o el 28 en Cubellas, a los 40 Summer Live 2025, on viuràs la festa de l'estiu per l'aire lliure i completament gratuïta, passar una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions musicals com això que està sonant.
Professor, mañana acabas la ponencia con Sol de Vila, ¿eh?
Bueno, decirle a esta sujeta que vaya jeta tiene, que si es gratis no me invita a nada.
Adeu, fins demà, que vagi bé.
Madre, que m'ha parido.
¿Qué te jugas?